Perquè el Club Més Amics et porta a Fàtima. Celebra amb nosaltres el centenari de les aparicions i viu un peregrinatge irrepetible. Coneixeràs el santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Vols anar a la preestrena de la comèdia francesa de l'any, Manual de un tacaño?
¿Sigue siendo tan tacaño?
No, para nada.
Te recuerdo que me dejaste el día antes de mi cumpleaños por no comprarme un regalo.
Por una coincidencia.
RadioEstel.cat i els cinemes full del Centre Comercial Esplau t'hi conviden. Serà el dijous 9 de febrer a 8:45 del vespre al Cines Full. François Gautier és un virtuós en la seva feina i un absolut tacany. Què diríeu d'algú que il·lumina casa seva amb els fanals del carrer, que veu la televisió del veí en prismàtics i que el seu millor amic és el director del banc? Si voleu partir-vos de riure, entreu a RadioEstel.cat, ompliu les vostres dades i podreu guanyar dues invitacions per persona per la preestrena. Teniu temps fins al dimarts, dia 7. Manual de un tacaño s'estrena en cinemes el 17 de febrer.
El primer pas de la ignorància és presumir de saber.
Baltasar Gracián, escriptor.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 2 minuts i mig de 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i avui del David García a la producció. Comencem amb una mica de retard a causa de les vespres de Montserrat, que han estat una mica més llargues, perquè avui és la Candelera, perquè avui és la presentació del Senyor. Comencem, com dèiem, el temps d'anàlisi de l'actualitat. Israel i Palestina necessiten, sens dubte, un impuls per avançar cap a una pau total. La recent aprovació per part del govern de Benjamin Netanyahu de 2.500 habitatges més per a colons a Cisjordània pot complicar el sempre necessari diàleg amb l'executiu de Mahmoud Abbas. Això, unit a l'arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units, un home més clarament pro-israelià, pot provocar el trencament dels actuals equilibris en un moment crucial també per a l'autoritat palestina i per als seus ciutadans. Amb la guerra de Síria, en un moment de caos combinat amb l'esperança d'un final proper, israelians i palestins tenen una bona oportunitat ara per rellançar aquell esperit que va portar, per exemple, als acords d'Oslo l'any 1993, amb la històrica signatura a Washington davant l'aleshores president Bill Clinton. Hi ha un reconeixement mutu entre les dues realitats, la israeliana i la palestina, amb l'horitzó de dos estats per deixar definitivament enterrades les èpoques de conflictes, intifades i el que eren, sens dubte, campanyes violentes per a la destrucció mútua de l'un a l'altre. Israel i Palestina certament estan condemnats, o millor dit, cridats i interpel·lats en sentit més positiu a conviure junts i a entendre's. Avui us preguntem a l'enquesta a través de radioestel.cat: arribarà aviat la pau total entre Israel i Palestina? Podeu respondre sí, són dos països condemnats a entendre's i viure junts; no, les noves colònies jueves no ajuden a frenar la tensió permanent; o no ho sé, hi ha esperances i incerteses. Podeu votar fins a les 8 del vespre, teniu temps, a radioestel.cat o enviar-nos els vostres comentaris directes. De moment, el 35% diuen que no, les noves colònies jueves no ajuden a frenar la tensió permanent. Un altre 35%, per tant, ja de moment empat, dieu que no ho sé, hi ha esperances i incerteses, i un 29% dieu que sí, que creieu que arribarà aviat aquesta pau total entre Israel i Palestina, com a països que estan, per dir-ho així, condemnats a entendre's. Amb aquest plantejament obrim la nostra taula de diàleg. Ens acompanya en Mohamed Said, que és de l'Associació Amics de Palestina-Catalunya. Bona tarda, senyor Mohamed Said.
Hola, molt bona tarda.
També tenim amb nosaltres Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
I Jordi López Camps, exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat i, entre altres coses, col·laborador de Cristianisme i Justícia i d'aquesta casa també. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, i també sóc amic dels Israel, dels jueus i amic dels palestins.
Doncs avui serà vostè un bon mediador.
És amic d'algú.
Sí, i tant que sí. De fet, el que tots desitgem és que el món pugui dir que és amic d'Israel i amic de Palestina, no? Aquesta és la gran il·lusió compartida, però no acaba d'arribar aquesta pau. Però no estem tampoc en el moment pitjor. No sé si comparteixen vostès aquest diagnòstic, com ho veuen. Vol començar pel mateix ordre, és igual, eh? No hi ha preferències. Senyor Said.
Yo creo que el momento actual es un momento muy complicado. Es un momento muy delicado. Estamos desde hace 5 años, 6 años con un gobierno israelí que está llevando una política que no favorece al diálogo. Y cuando no hay ideas o planteamientos de un diálogo para conseguir la paz, yo creo que es imposible una parte dialogando con ella misma. El gobierno israelí, con su política actual que está llevando estos últimos días con la ampliación, la construcción de los asentamientos que son asentamientos reconocidos por el Consejo de Seguridad con la solución 2-3-4 son ilegales, eso nos lleva a un punto muerto como hace 5 años o 6 años. Yo creo que la política israelí no es una política que nos convence para llevar el camino a la paz en la zona. Yo creo que al contrario, es una política de enfrentamiento y una política de enterrar las ideas del cuarteto, que es 2 estados en la zona.
El quartet es refereix vostè a aquella aliança que es va fer ara fa uns anys entre Estats Units, la Unió Europea...
Europea, Rússia i Nacions Unides. Entonces, esta idea yo creo que cada dia està muchísimo más perdida por una política del gobierno de Israel. Yo sé hace tiempo que no es un gobierno de a favor de un diálogo, a favor de 2 estados, a favor de la paz en la zona. Yo creo que no sé hasta dónde nos llegamos. Espero que no llegaremos lejos, pero yo tengo mi idea que no hay horizonte para la paz.
Recordem que Benjamin Netanyahu és el primer ministre d'Israel de manera continuada aquests últims anys, des del 2009 concretament. Des que va tornar al poder, havia estat uns anys a finals del segle passat, és a dir, que és un home veterà en la política, Benjamin Netanyahu, amb un govern de difícils equilibris en un sistema parlamentari, el d'Israel, que és molt proporcional i on sempre calen aliances. Moltes vegades una aliança doncs, del Partit Conservador amb altres grups minoritaris. Suposo que Toni Florido no comparteix del tot aquest diagnòstic. Com ho veu? Perquè ara parlem més a fons del que és el govern d'Israel, però digui sobre la situació en general.
Sí, bueno, la situació és una situació que no és de les pitjors que s'han viscut en aquella zona, això és evident. És així, tot i que abans comentàvem, abans de començar, que això no vol dir que no passin coses. Passen coses, malauradament, hi ha atropellaments, hi ha atacs de tota mena, això provoca després que hi hagi d'haver intervencions en els territoris i, per tant, no es pot dir que hi ha tranquil·litat al 100%.
És a dir, passen coses que aquí no sempre ens arriben. Aquí només arriben... sense morts, normalment.
Bueno, i també n'hi ha, Però, bé, diguem que això ja no és tanta notícia, sobretot tenint al costat, com a veïns, a Síria i amb tota la destrossa humana que està passant. Però, bé, la qüestió és que aquí... ja fa temps que passa, i és que el govern de Netanyahu demana que hi hagi una relació directa i una trobada directa sense condicions amb l'autoritat palestina, i l'autoritat palestina supedita a la trobada a una sèrie de condicions, com per exemple el tema dels assentaments. El tema dels assentaments, val a dir que no han estat mai un impediment per arribar a acords. De fet, es va arribar a un acord de pau amb Egipte a canvi de sortir del Sinaí i desmantellar també els assentaments que hi havia, però amb la condició que hi hagués un tractat de pau. Però, per altra banda, també es va sortir de Gaza de forma unilateral, es van també desmantellar els assentaments i no hi va haver cap problema. Els assentaments mai han estat un impediment per a res. De fet, quan diem assentament, estem parlant de veïns, de persones.
Estem parlant de fenòmens urbanístics, és a dir, que es construeixen cases. Vaja,
són cases que podrien fer servei amb els propis palestins o fins i tot veïns jueus que podrien viure en una entitat palestina. Si tenim un 21% d'àrabs a Israel, visquent, amb passaport israelià, per què no hi poden haver jueus en el futur estat àrab, per exemple? Per tant, visualitzar persones com un impediment per arribar a acords, a mi em sembla una mica pervers i equivocat. Mm-hmm. De fet, diplomàticament parlant, mai han impedit arribar a acords i moralment podríem dir que no s'haurien de considerar com a elements de conflicte.
Bé, potser aquí veiem tot això com amb una cultura doncs, més tribal, no? Veiem com si fossin tribus, no? Si em permeten l'expressió, no? Els israelians per una banda, els palestins per una altra, són els que fan el seu territori. Però bé, és la
cosa. Però bé, ja per això comento que no va ser cap problema aquest fet per arribar a acords amb Egipte, per exemple.
Sí, sí, els primers acords de l'any... Bueno, els acords de Camp David, no?, de l'any 77.
Però jo crec que el Toni, mi amigo el Toni, que lo aprecio...
Ara deixarem parlar el senyor López Camps, també.
Lo aprecio mucho. Y los asentamientos, ¿dónde están levantados?
A Cisjordània, que és de...
En Cisjordània és de l'autoritat palestina. És un territori ocupado por el Estado de Israel. Y hay resoluciones del Consejo de Seguridad, del 224 o el 336, que no es reconocido. Entonces, ¿qué? Levantar asentamientos en unos territorios ocupados no le corresponde al Estado de Israel levantar asentamientos. Casi ahora mismo hay casi 500.000 colonos dentro de los territorios ocupados. Entonces, ¿qué es la política? Sí. La política, lo que quiere llevar el señor Netanyahu, es una política hecha a la realidad en la tierra. Es decir, aquí aumento más los colonos.
Y, como una política de desafiamiento.
Desafiamiento totalmente. Uh-huh. Si hay unas resoluciones de las Naciones Unidas, del Consejo de la Seguridad, como han sido aplicables a Irak, a Siria y a Irán, a todo esto, porque estas resoluciones no son aplicables al Estado de Israel. O el Estado de Israel está encima de la ley del bien y del mal en el mundo.
Sí, señor Florido, perdoni. Senyor López Camps m'indica que parli el senyor Florido, gràcies.
Primer, la majoria d'aquests dits assentaments estan a Jerusalem. Per tant, això és el primer. La gran ciutat de Jerusalem té la meitat d'aquests, diguem, barris que són doncs, propis de la pròpia ciutat. I, de fet, els altres, els que són a la resta de Cisjordània, realment estan previstos en els acords d'Oslo el seu creixement natural, perquè, clar, allà hi viu gent que tenen fills i lo normal és que això tingui un creixement. I això està contemplat. No es va decidir als acords d'Oslo que això havia de retirar-se, no. Es va dir que ja el seu estatus definitiu ja es decidiria, però, mentrestant, tots aquests barris doncs, havien d'anar creixent segons el seu creixement natural.
De fet, sota l'acceptació de Palestina...
No, l'estatus definitiu de Palestina és en on s'havia d'arribar, però s'hi havia d'arribar independentment d'aquesta qüestió. No era un entrebanc definitiu, sinó que era simplement... Estava regulat. L'estatus definitiu no té per què impedir el creixement natural de les poblacions que hi viuen allà.
Mm-hmm. Perdona, senyor López Camps.
I una última cosa. Sobre el tema de les resolucions, a mi m'alegra molt que les resolucions siguin importants i s'hagin de complir. Però, clar, la principal que s'havia de complir és la originària, la 181, que determinava que hi havia d'haver allà dos estats. un de jueu i un altre de palestí, i no es va acceptar per la part àrab. Hi van haver multitud de guerres, i tot el que venim, i tot el que hi ha on som ara, és producte d'allò, de no haver acceptat aquella resolució
original. De la guerra dels 6 dies, vaja.
No, no, anterior, la resolució del 1947...
Sí. Abans, clar.
Que va permetre la independència d'Israel, que hauria permès la independència de Palestina, que no va ser així, que els estats ara es van invair el territori que ara coneixem com a Gaza i Cisjordània, i, de fet, del 48 al 67, Egipte ocupava Gaza i Jordània ocupava Cisjordània. I entre el 48 i el 67 ningú va reclamar fer allà un estat palestí. Ningú. Mm-hmm. Ningú.
Recordem, per cert, que... Sí, sí, ja em referia, efectivament, la resolució anterior a la Guerra dels Sis Dies, que, de la qual Israel doncs, va ocupar de territori, recordem-ho. Es compleixen, per cert, aquest any 50 anys de la Guerra sí. dels Sis Dies, que va ser el juny, si no recordo malament.
El 5 de juny.
Sí, el 5 de juny, doncs bé, una trista commemoració, però en tot cas una commemoració. Sí, Jordi López Camps.
No, jo penso que...
Està bé una veu més mediadora i ponderada.
Jo recordo, crec recordar que un dia aquí, en una tertúlia ja fa uns anys, parlant d'un tema com aquest, diria que es va arribar a una mena d'acord que tot era molt complicat, molt complexa, i que la solució havia de ser quasi bé com posar un punt zero ara, posar un comptador a zero, oblidar-se les resolucions que uns es poden tirar als altres, oblidar-se de que els Israel, per crear l'Estat, va fer atemptats i van fer terrorisme, com també van fer els palestins per defensar les seves causes. Oblidar-se de tot, oblidar-se... I partir d'un reconeixement de que hi ha dos estats que volen viure en pau i que volen coexistir. I perquè, si no, si és mirar una mica el passat, mirar les factures pendents que hi ha, serà molt difícil avançar. Perquè, clar, jo, preparant-me una mica... Perquè sempre he trobat que és un tema molt, molt vidriós, el conflicte aquest. Perquè, a més, fins i tot conceptualment, es parla de Palestina i Israel. No és el mateix.
Sí, des d'una visió bíblica, no? Per exemple.
No, per exemple. És a dir, tot depèn de quina perspectiva t'hi posis, ens esvera parlar de l'estat jueu. No hauríem de parlar de l'estat d'Israel, més que de l'estat jueu.
El jueu és un concepte religiós, efectivament.
Ah, perquè és que, si no... Clar, també ens posem molt nerviosos parlant de l'estat islàmic, però quan una religió es fa categoria d'estat, els aconteixements poden tenir una altra perspectiva. Per tant, és tot un debat que està també molt viciat per actituds. I, per exemple, mires el que és... la zona ocupada, i allò són una taca d'assentaments de colons. És a dir, si allà s'ha de fer un estat, serà una mica complicat perquè sembla com un formatge de gruyère.
Com el Navajo.
Sí, és a dir, aleshores, per aquesta via serà molt difícil. La situació desitjable seria, per mi, des del meu punt de vista, fer un reset de tot, a partir de la manifestació de les dues bandes de la voluntat de viure junts. Viure junts amb dos estats que, a més, estan relacionats. Uns i altres tenen troncs comuns, tenen un origen semític que és compartit.
Totalment.
La mateixa llengua, les arrels, si la gent que estudia àrab, doncs a vegades busca el significat d'algunes paraules àrabs mirant les arrels... de l'hebreu, perquè les arrels semítiques són idèntiques. És a dir, hi ha moltes més coses que culturalment fins i tot poden arribar a juntar, i a més que en els dos països hi ha gent que no es guia pel fanatisme religiós, sinó que hi ha gent de pau, de moviments laics. A més, jo, per exemple, el sionisme, com a idea de construcció d'un país propi, partia d'una concepció laica de la política. Després va haver-hi gent que ho va barrejar i va donar una dimensió molt religiosa i molt vinculada a la idea d'estat, nació, i religió.
Sí, ha estat on visquessin tots els jueus del món, per entendre'ns, no?
Aleshores, en el moment que et planteges que aquell territori només és dels... És com si ara els catòlics diguessin, doncs anem a buscar quin lloc del món, a Groenlàndia, ja anem tots a Groenlàndia i a fer un estat
catòlic. Una
miqueta
fred, allà.
Bueno, estan, com que ara ve el canvi climàtic i augmenten les temperatures, igual podríem anar-hi a viure. És a dir, en el moment que un projecte que tenia sentit per vèncer una situació històrica que era greu, que era una diàspora que s'havia provocat per successives invasions d'aquell territori. Reconstruir una idea de nació que se va fantàstic, en el moment que allò se li dona la categoria d'un estat religiós, la cosa es complica moltíssim. Per tant...
Però és que no és un estat religiós. No té res a veure. De fet, la identitat jueva, quan es diu estat jueu, aquí el que passa que confonem la identitat jueva com una identitat només religiosa.
A més de cultura.
I el Woody Allen és jueu i és ateu. Per tant, la identitat jueva és complexa, no és només un fet religiós. Va més enllà.
Sí, però Toni, sí. No hi havia un projecte de fer una definició de l'estat com a estat jueu?
Com un estat jueu, sí, perquè quan, a més, estàs en un entorn que se't qüestiona l'existència vital com a país, és normal que hi puguin haver definicions d'aquesta mena. Però això ho hem de veure com a Armènia, que és un estat pels armenis, i tenen una identitat, els armenis, també relacionada amb la religió, però més enllà d'això. La judeïtat no és un fet estrictament religiós. I quan es fa aquesta manifestació d'estat jueu, no fa una apel·lació a la religió. Fa una apel·lació al caràcter de la seva població majoritària, i però que no treu cap mena de dret ni obliga absolutament a res a cap de les altres minories que n'hi ha, perquè n'hi ha diverses.
I exclou que pugui haver-hi
altres. No exclou absolutament ningú.
Però tu estàs declarant un estat religiós, joder.
No.
Entonces, la minoria és cristiana, la minoria musulmana...
A Palestina hi ha una minoria cristiana.
Què van a fer? Quan tu pones el estat com el que dice mi amigo Jordi López, Irán es un estado islámico. Hay una etiqueta islámico.
Sí, sí, es una república
dices
islámica.
El estado, o sea, es un estado judío, es una etiqueta religiosa.
No.
Entonces, ¿qué hace el cristiano o el musulmán que está dentro de Israel? Va a haber una política de discriminación.
No.
Existe ahora.
No es así. ¿Sabe?
Yo estoy de acuerdo con lo que él dice.
Jordi López Camps.
El señor Jordi. Pero depende si hay voluntad política de los líderes para sentarse y solucionar el conflicto. Pero yo veo por las partes de los líderes israelíes no hay voluntad. Y me remito a la última, hace poco, una conferencia del señor Shlomo Ben Ami, que es un líder israelí conocido mundialmente. Uh-huh. Y siempre en sus conferencias está pidiendo intervención internacional en el conflicto, porque él sabe que los líderes israelíes que no hay voluntad de solucionar o idea para solucionar el conflicto. Entonces, él pide intervención internacional para imponer solución al conflicto.
Uh-huh. Ara, què és el que està fent el govern de Palestina? Perquè comentava Toni Florido abans, senyor Said, que hi ha unes condicions que posa el govern de Mahmoud Abbas per dialogar sobre acords de pau.
La única condició és paralitzar els assentaments. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos sentar a negociar mientras en 2 semanas han autorizado 4.000 viviendas? Uh-huh. En 2 semanas, desde que llegó Trump al poder en Estados Unidos, automáticamente 4.000, para ser exacto,
2.500 habitantes ahora.
3.902 viviendas en una semana. Entonces, ¿qué es política esto? Si hay una conciencia, hay una oportunidad para sentar, lo que no se puede hacer una política contra lo que es el proceso de paz en el Oriente Medio. Eso es un obstáculo, cada día está aumentando y no sabemos dónde va a llegar.
Bé, senyors, el temps se'ns tira a sobre, Jims Lacable. Recordem que avui compartim el mirador de l'actualitat, però molt interessant tot el que vostès han dit fins ara, amb Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Mohamed Said, de l'Associació Amics de Palestina, i Jordi López Camps, exdirector d'Afers Religiosos i col·laborador de Cristianisme i Justícia. Llegim molt ràpidament 2 comentaris que han arribat d'oients. Diu, per exemple, un oient que es defineix com Antonio, diu, són cosins germans, Israel i Palestina, però les seves religions són molt tancades, diu, i no van arribar mai, no arribaran mai a entendre's i a arreglar-se per l'expansió d'Israel i perquè ells consideren que és la terra dels seus avantpassats, si no entenen que també els palestins tenen la seva terra i que no poden viure junts per les seves cultures i la seva visió de la vida, diu aquest oient. Finalment, una altra, Mònica, diu, l'enquesta és esbiaixada, crec. Nosaltres acceptem les crítiques, també, perquè considerar les colònies un factor de risc i no dir res de la violència dels palestins és clarament equivocat. Les colònies no han impedit mai arribar a acords de pau, per exemple, amb Egipte, mentre que la violència és el factor determinant perquè no puguem veure progressos en el procés de pau. No mencionar aquest fet és clarament un error. Bé, sembla que l'hagi escoltat a vostè, senyor Florido, aquesta oient. En tot cas, són visions diferents, una de cada banda, per dir-ho així, i, evidentment, l'enquesta, també ho aclarim, pot ser errònia, pot ser inexacta, però, evidentment, s'ha fet tenint en compte tot, també la violència, evidentment, i el terrorisme, que és la clau del problema. La clau del problema és que hi hagi violència, morts i situacions de perill per la població.
Jo condeno tot el tipus de violència, però no és la violència que viene de la parte palestina. También viene muchísimo de la parte del ejército de Israel.
Ni aún.
Los controles, en todo esto. Tú para ir de una ciudad a otra de 20 kilómetros necesitas 5 minutos. Ahora mismo hay 4 horas para dar muchas vueltas para llegar a tu casa.
Sí,
eso es un sufrimiento del pueblo.
La qüestió espinosa del mur, ara que es parla del mur
y
de Donald Trump.
No lo contamos, y cuando ahora que tenemos otro muro que lo va a levantar el señor Trump.
En Mèxic, veurem si l'aixeca.
Levantando muros en Berlín y levantando muros en Palestina, en México.
Home, però en el cas del mur d'Israel i Palestina ha salvat moltes vides. Abans del mur hi havia assassinats i milers de morts. Comparar-lo amb això de Mèxic, no ha atacat els Estats Units, per tant, no té cap mena de sentit comparar això. El mur d'Israel, malauradament, és necessari, ha salvat vides. El dia que no sigui necessari, es anirà fora.
Bé, tant de bo.
El mur de Berlín, jo recordo haver-hi estat i haver-lo vist per les dues bandes, vaig tenir la sort, des de la part occidental, deien que era el mur de la vergonya. Des de la part oriental, deien que era el mur de la pau. És a dir, la mateixa realitat era llegida de dues maneres diferents, perquè el context condiciona. Jo segueixo pensant i penso i diria que els oïdors de Ràdio Estel també podíem avançar per aquesta línia de que la solució d'aquest conflicte necessita una reconciliació, necessita
un esforç de començar de zero
i de reconèixer que Israel té tot el dret d'existir com a estat i de viure la seva dimensió d'un estat que fa de la religió un element cultural i unificador d'una identitat nacional, que seria el concepte de sionisme, com Palestina, els palestins, tenen també un dret de viure en un estat amb totes les connotacions que vol dir de capacitat d'autogestió política i organització d'aquell territori i conviure fins i tot d'una manera quasi bé sense fronteres, perquè el territori tampoc és tan gran. I allò dona per al que dona. Per tant, aquest seria el meu desig.
Hi hauria molta prosperitat, això sempre ho parlem amb tu, oi?
Sí.
Vegades. És que seria, si el dia que s'arribi a la pau, Déu vulgui, sigui aviat, estic absolutament convençut que serà una zona de prosperitat i de joia, realment.
La benestar, la justícia social, tant de bo.
Derribar muros y crear confianza y amor y prosperidad para la gente y futuros para la joven.
Com deia Isaías, de les espases en farem relles.
Doncs molt bé, efectivament, i els oprimits seran alliberats, podríem seguir, no? Citant frases bíbliques, esperem que aquesta pau arribi. També hem de dir que el govern d'Israel actual, com el de Palestina, no són eterns. Pot haver-hi també altres líders que facin la pau en un futur immediat. Recordem també la memòria de Shimon Peres, que moria ara fa pocs mesos, un home que va ser certament de pau. També n'hi ha hagut a la part palestina homes de pau, homes i dones de pau. pau. Gràcies, Mohamed Said, Toni Florido, i també a Jordi López Camps, i gràcies per la comprensió que avui els que representaven més les dues parts han parlat
gràcies.
Més. Bona nit i fins una altra, que vagi bé.
Bona nit.
L'enquesta ha quedat molt equilibrada, un 40% ha dit no, les noves colònies jueves no ajuden a frenar la detenció permanent, i la resta ha quedat repartit entre el no sé i el sí. Arribarà aviat la pau entre Israel i Palestina, és el que preguntàvem avui. I us anunciem ja la pregunta per a demà. Entre tots podem fer més en la lluita contra el càncer? Recordem que dissabte és el Dia Mundial contra el Càncer. Teniu tres possibles respostes. Sí, amb la nostra solidaritat i la prevenció. No, els investigadors han de liderar aquesta causa. I no ho sé, però és important escoltar els missatges dels experts.